La SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. Cadena SER, 100 años de radio.
El dissabte 19 d'octubre torna Urpina en viu. Tastos amb Pampar Moliner, Àlex Torió, Elisa Mas i concerts de Love i Bluebell Duet. Vine a Urpina, Sant Salvador de Guardiola i gaudeix d'una vesprada única. Guany bar, sopars i experiències a la vinya i pels més petits, tresors, jocs i tallers per sentir-se un autèntic formatger. Més info en pans.cat i reserva plaça als Tastos Urpina, un projecte social de la Fundació en Pans.
Entra en la cultura china i salta la muralla. En el Centro Chino Yinuo te damos clases de chino presenciales y online para todas las edades y con profesores nativos. Te preparamos para los exámenes oficiales ICT y HSK. Con nosotros aprenderás la lengua, pero también la cultura y la sociedad china. Infórmate en la calle Lleida 10 de Manresa o en el teléfono 653-56-1227. Centro Chino Yinuo. Venga, salta la muralla.
Com esteu? Rebobinem fins l'any 77, quan Fleetwood Mac va publicar Rumours, un dels àlbums més venuts del món, amb 45 milions de còpies venudes fins al dia d'avui. I aquest Dreams és un dels temes que vam trobar al llapis de memòria de la cantautora Lídia Pujol, que aquesta tarda rebobinem.
Recordo, amb 11 anys estava a Salou, que no sé, jo tinc vostès per desgràcia. Bueno, sí, la veritat és que sí.
Estimullaves a Salou,
sí,
eh?
Sí, sí, allò que fins als 17 anys vaig estar allà dando caña també. I la cosa és que sortia a la terrassa, muntava el tocat, el posava a la terrassa perquè la gent que hi havia a la piscina de baix escoltés aquest disco. I allà mirant jo, que tothom, pesada, per favor, escolta això.
Aquesta tarda també rebobinem el llapis de memòria del pianista Ignasi Cambra. L'Ignasi és cec de naixement, va començar a tocar de molt petit, ha actuat al Palau de la Música, al Gran Teatre del Liceu i a moltíssims llocs del món, com a Ucraïna, en un concert benèfic i en plena guerra.
Va ser tot molt, una situació molt, molt, molt especial. És a dir, nosaltres estàvem a Lviv, que per sort, almenys en aquell moment, crec que el míssil més a prop que va caure nostre va ser igual a uns 10 quilòmetres, que bé, per un míssil no és res, això, no?
Però vosaltres, clar, estàveu actuant i sentíeu les sirenes, no?
Bé, sí, nosaltres això, és a dir, el que teníem era constantment doncs les sirenes i llavors havíem de parar d'assajar i doncs anar cap a baix, en el refugi allà baix.
Aquesta setmana també ha passat pel llapis el fotògraf Francesc Fàbregas. Ha treballat a diferents publicacions musicals tan mítiques com Vibraciones i Rock Deluxe. La seva carrera professional també està molt lligada a TV3, on, entre altres programes, va crear i dirigir l'enyorat Sputnik. I, a més, va ser el fotògraf oficial del primer concert de Bruce Springsteen a Barcelona.
Canvio de casa, Sant Just, i quan portava 10 anys vivint en aquesta nova casa, el Gratxa, que és està al jardí, vull dir, amb humitat, allò,
sí,
que si plou hi ha goteres i tal, en trobo una casa, I aquesta casa hi ha dos joies, dos perles, que és el concert de l'Sprinten del 81 i el del llac del 76, el concert del gener del 76.
Uau, el famós disc publicat, no?
Sí, que jo també vaig col·laborar amb aquest disc, o sigui que
ostres, al final de les taques se senten els crits de, no, de llibertat, sí, d'autonomia, bueno, i estatut de... Sí, sí, perdó, llibertat, amnistia i amnistia. Estatut d'autonomia.
Ostres, collons,
clar, tenim, està ben més actual,
ho tenim arreglat, no? Ho tenim arreglat.
Doncs ja ho tenim tot a punt per rebobinar el llapis de memòria de la Lídia Pujol, de l'Ignasi Cambra, del Francesc Fàbregas i també el del músic Roger Mas, que acaba de publicar una joia de disc amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Com sempre ens hi posem després de la publi. Fins ara.
Llapis de memòria, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a SER Catalunya.
Con la Agenda 2030 construimos un camino en el que nadie se queda atrás, hacia una sociedad más justa, sostenible y que lucha por sus derechos. Agenda 2030, el camino que nos une. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
Últimos días de la Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado, con charlas en nuestras tiendas y sorteos diarios. Aprovecha los últimos días de la Feria del Bebé. Solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Asfaltos, señales, viaductos, todo lo que ves en carretera tiene una parte que no ves. El trabajo y la investigación de miles de personas para que tu viaje sea como tiene que ser, cómodo y seguro. Lo veas como lo veas, nuestras carreteras son parte de ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España. Sigamos avanzando juntos.
Y cago el sol. Ser Catalunya.
L'altra punta del món.
100 anys de ràdio.
A Ser Catalunya rebobinem el llapis de memòria. Els millors moments de la setmana amb Òscar Morer.
Llorona, cuando al pasar yo te vi, salías de un templo un día. Llorona, cuando al pasar yo te vi, hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campolín. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campolín. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.
Què tal, com esteu? Diu la llegenda que la Llorona és l'ànima en pena d'una dona que va ofegar els seus fills i que després, penedida i maleïda, els buscava les nits, espantant amb el seu colpidor plor els qui la veien o sentien. Un personatge aquest de la Llorona que prové del folclore hispanoamericà i que és la protagonista d'aquesta cançó que han interpretat moltíssims artistes com Chabela Barcas i ara Roger Mas, que va inclòs el seu últim disc amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Roger, hosta, quin contrast, eh? Mola molt això de fusionar la copla
jo crec
amb altres gèneres, no?
I lliga molt perquè aquesta baixada melòdica, aquestes terçaroles, és una cosa molt mediterrània, vull dir, és folclore mexicà, però té, connecta molt amb la cosa mediterrània. I de fet, tota la música tradicional espanyola en general amb copla queda molt bé, des de sempre, sí.
Home, el primer disc que vas fer amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, amb la copla cantaves una copla.
Sí, clar, això és molt divertit.
Amb la copla amb B alta, sí. Cantaves una copla amb P, l'havíem pagat.
L'havíem pagat, una gran cançó.
I tant. I la Llorona, com la vas descobrir tu?
Des de petit, és una cançó que m'ha acompanyat des de petit i que sempre m'ha fascinat. I bé, clar, amb aquelles versions tan estripades de la Chabela, oi? Que eren molt dramàtiques, molt... I sempre m'havia fascinat. I és això que està sonant de fons, aquesta cadència... Que aquí quasi ens anem a una boleria, quasi és una cosa que permet jugar molt, això. És una cançó per un cantó senzilla, però per l'altre... I no m'encanso de sentir-la, una cançó que no m'encanso.
És un joc, aquest disc que has fet? És un divertimento?
Bueno, l'art en si mateix ja ha de ser un joc, també.
Sí, cada disc és un joc.
Sí, un joc, i un joc que es mirem de jugar bé i de fer-ho amb rigor i de... perquè és la manera de passar-s'ho bé, que a més quan et gires no veguis una feina ben feta, i la veritat és que ens ho passem molt bé. I després de 12 anys de treballar plegats, perquè vam fer el disc primer fa 12 anys però hem seguit fent concerts tots aquests anys, doncs ha sigut un goig de poder tornar a comptar amb tota la, pràcticament la mateixa gent de la Copla. La majoria són el mateix el primer disc i la resta de l'equip és el mateix pràcticament, i ha sigut... No sé si ha sigut fàcil, perquè hi ha molt d'esforç també.
Clar, el divertimento és el resultat final, no?
Sí.
Però ja, clar...
Més que fàcil, hi ha hagut molta disposició. Tothom en tenia moltes ganes. I tothom ha treballat amb moltes ganes. I quan tothom en té ganes, les coses són una mica més fàcils i tots ho podem fer una mica més bé.
I el resultat és espectacular, no? Com...
Jo aquesta vegada és que estic content. Estic molt content perquè sempre controlo obsessivament totes les parts del procés i aquesta vegada m'he abandonat una mica més.
T'enfiaves més.
Sí, he delegat una mica més en els músics, en la copla, en el mestre Guitó, que és el responsable dels arranjaments, que ha fet una feina esplèndida. I aleshores m'he trobat sorpreses, coses que no m'esperava perquè no he volgut controlar tant el procés i han sigut sorpreses precioses, és com un regal per mi també aquest dia festes.
I encara passa allò que es critiqui els cantautors, els músics que normalment feu la vostra feina en català, que us passeu al castellà per fer un projecte com aquest, per exemple, o no?
No ho sé. No ho sé, a mi no...
No t'arriba cap crítica?
Ningú m'ha dit mai res.
Mai res. Botifler, no. Tampoc, no?
No, ja ho vaig fer el primer disc amb la Copla,
sí.
Que l'havien pagat, i ara la Llorona, no.
És un disc que he llegit, que tu dius que és recomanable escoltar en un dinar de Nadal.
Bueno, recomanable no ho sé, però que es pugui fer. Que es pugui fer em semblava una cosa bona, perquè els dinars de Nadal costa molt trobar una música que tingui un to una mica festiu, si no... També pots posar els quartets de Haydn, que van molt bé, però un to una mica més festiu doncs costava de trobar. Jo sempre acabava posant clàssics de Cronera americà als anys 50, de música d'orquestra amb un cantant
que agraden a tothom,
que és una cosa que no molesta ningú, que va sonant de fons, que fa alegria. Ah, i que si t'avorreixes doncs del dinar o el sopar una estona, et pots parar l'orella i mira, estan fent coses.
Desconnectes, no? De les converses familiars, no? I prestes més atenció al disc.
I llavors he mirat a fer un disc que pogués fer aquesta funció, que al mig de tot això també te'l poguessis posar en una playlist de Nadal.
Aquest sonarà el teu dinar de Nadal o no et poses música teva?
No em sol posar música, yeah. No, perquè llavors sí que no estic pel... perquè encara cada cop que ho torno a sentir torno a pensar, això podríem fer així, això podríem fer així, i no acabaríem mai.
Clar, clar. Quan sous el dinar de Nadal?
Depèn. No som gaires, no ho sé. 15,
i qui cuina?
Depèn del dia. No tenim molt clar, això.
Tu cuines?
A casa dels meus pares, ma mare, això sí que està clar. A casa nostra ja ens ho repartim més. I depèn, sí.
Però tu cuines?
Jo cuino, però no tinc tanta habilitat.
Com la música, no?
Sí, sóc molt clàssic, amb la cuina no tinc... És que la meva dona té molta creativitat, a la cuina. Mm-hmm. Llavors ens sorprèn molt, i jo cuino, però vaig a receptes més, mm-hmm, més tradicionals.
O sigui, que aquest disc...
Sóc més de fricandó.
Bueno, està bé. Aquest disc que ha fet el Roger Mas amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, el volum 2, que ha sortit 12 anys després del volum 1, és ideal per escoltar en un dinar de Nadal. Clar, no sé què passaria en un dinar de Nadal si sonés, per exemple, aquesta cançó.
Porquita mor, porque si no parve, porquita mor.
No sé, seria una mica inquietant, no?, que sonés de cop.
Sí. No és adequat.
Aquest tema...
Pot acabar malament. No?
Que és una cançó que ja havies fet, tu, a Totes les Flors, no?
Sí, és una versió, és una adaptació, una recreació, és una peça nova a partir de la meva cançó, sí.
I com va anar la cosa? Com et proposen fer la banda sonora d'aquesta sèrie del Carles doncs, Porta?
Bueno, amb el Carles fa temps que ens coneixem, i amb el Guille Cascante, que és el productor de Goroca, que és productora que ha fet Crims i tot això, doncs també fa molt temps que ens coneixem i sé que, bueno, el Porta havia fet servir el Calavera, havia fet servir alguna cançó meva per, com a careta a la ràdio i jo crec que per aquesta història de Tor que passa al Pallars doncs, clar, jo tinc un accent entremig de Barcelona i Lleida, diguéssim, tampoc és de Lleida però clar, aquesta que és en tercera persona se senten aquestes es que jo crec que ell també va trobar que per parlar de Tor era interessant també que la cançó doncs es notés una mica d'un accent diferent, un accent més occidental i a més la lletra doncs parla del ritual aquest ancestral andorrà de l'aixecament d'un cadàver que mor per causes no naturals, com és el cas, i a sobre jo a la cançó havia afegit un text de la iaia Carme, això que deia el cel sigui que Déu no ens el torni, que el Sansa no va matar ningú, però sembla que tothom pensava, el Sansa, que Déu no ens el torni, yeah. No? Quan mires la història dius, no l'ha matat ningú, però no, ningú té masses ganes que...
Tu qui creus que el va matar, el Sansa?
Ah, no ho sé.
No ho saps. No, però l'has vist, la sèrie, sí?
Sí, he vist la sèrie, tinc molts amics pallaresos, però són tombes.
Sí, no diuen res.
No diuen res.
Avui hem connectat el llapis de memòria d'en Roger Mas, on ara hi sona aquesta peça d'en Xavier Cugat. Que on et porta, Roger?
Això em porta en una versió més solitària i més amb reverberació quan l'avi Joan em va ensenyar a tocar el clarinet,
sí.
Que de fet no tenia cap voluntat d'ensenyar-me acadèmicament i bé a fer bé les coses, sinó el que volia era jugar amb el net. I llavors sí, ens ficàvem...
Sí. als inicis, eh? Vull dir, a jugar,
exacte,
no?
Sí, sí, a jugar. Sí, perquè a jugar és una part, per aprendre és molt important.
Totalment.
Com més juguis, el dia que en lloc de jugar les coses vagin seriosament, doncs estaràs... Jugar és un entrenament per la vida i és un assaig i és una manera d'estar preparat quan les coses siguin definitives. I és una activitat animal, no només humana, doncs molt, molt útil. I amb l'avi fèiem això. Sí, ell tocava l'amapola i jo l'escarnia. I era un moment molt, molt bonic.
Ell amb el saxofon, no?
Ell amb el saxofon i amb un clarinet metàl·lic a finals del 19, que era duríssim. Una cosa difícil.
I on tocàveu?
El forat de l'escala, o sigui, a l'escala de la casa del carrer del Bou, les escales tenen una reverberació.
De Solsona?
Saps com això? Sí, saps com això de cantar? La gent canta a la dutxa,
al lavabo, sí.
Perquè té, amb les rajoles fa una ressonància bonica, i en una escala encara hi ha més de ressonància.
Sí, encara us ho passava molt millor, no? Que el...
Sí, exactament.
Ell tocava el saxofon i tocava en una orquestra, no? El teu avi Joan Soler i Costa, no?
Amb una copla orquestra als anys 30 i 40, tocava el saxofon, el clarinet i la tenora, i això, eren aquestes orquestres que feien tots els papers de l'au, que feien el passacarrers, feien les sardanes, feien el concert, feien el ball, llavors feien això, feien les xatxes, feien el foxtrot, feien el swing, feien el pas doble, feien el balljota, i música de Gershwin... i el Pennsylvania 6-5-1000, aquestes coses.
Com es deia l'orquestra?
Diamant Club. Uh-huh. Diamant Club. I jo crec que, d'alguna manera, en aquest disc amb la Copla Sant Jordi hi ha un punt d'homenatge a l'avi Joan i a les coples orquestres de mitjans del segle XX, que el que feien era fer passar la gent una bona estona. És un disc que el que volem, sobretot, és passar-nos-ho bé. No anem a investigar res, saps? Perquè els músics de copla coneixen perfectament els seus instruments, el mestre Guitó coneix perfectament la música de copla, el Pinyo Martí, el bateria, és el fill del Jani Martí, coneix perfectament,
sí, home, i tant,
el repertori. Vull dir, no estem anant a investigar, estem som qui som, tenim aquests instruments a la mà i coneixent-los tota la vida com els coneixem, hem dit anem-nos a passar bé i a passar una tarda, a muntar un espectacle d'entreteniment en el sentit bé de la paraula.
Sí, sí. I quants anys tenies quan tocaves el clarinet i el teu avi el saxofó pel forat de l'escala?
Bueno, ell va intentar començar als 5-6 anys, que ja començava a jugar amb ell, i va ser molt progressiu perquè anava molt a poc a poc.
Llapis de memòria. Vides amb música i lletra.
En 1981, Bruce Springsteen actuaba por primera vez en el Palau de Sports de Barcelona. Tuve la suerte de ser el fotógrafo oficial de este concierto para la discográfica CBS. Així comença el llibre que has publicat, Francesc. Aquest és un text teu, no? El primer, després n'hi han d'altres, no? Fins i tot hi ha un text del Bruce.
Bueno, però
has tret una entrevista.
Has tret, sí.
Que defineix aquest concert com un deliri col·lectiu.
Sí.
Clar, va ser molt important, no? A partir d'aquí va néixer aquesta història d'amor que el vols té en
sí,
Barcelona, no?
Penso que hi ha diverses coses que et donen peu a aquest tipus d'enamorament, que és que ell venia d'una gira a Europa.
Ell havia tret The River, no, aquí?
Aquí venia a presentar el The River. Vale. L'anterior era el Darkness, que és sí, de la cançó Balna, que sí, està sonant ara. Uh-huh. Clar, venia d'una gira per al centre dels països nòrdics. Què passa? Que la gent és freda. O sigui, no com un país com Espanya o Itàlia més llatí.
Que no però... tinc ganes de fer 3 hores de concert, eh?
Però les ganes de veure el Bruce, que, bueno, que eren 100.000, que diuen que eren pocs, però penso que en aquell moment ja estava bé.
7.000, no? Eh?
7.000.
Tot i que hi ha molta gent més que diu que hi va anar i que, bueno, si no es comptessin, no hi cabrien, eh? És una mica com els Beatles,
es
no?
És veritat, és veritat. Sí.
Que tothom va anar al concert dels Beatles
sí.
I dius, bueno, no em surten els números.
Sí. Bueno, doncs, jo penso que això va ser... Les primeres cançons que van ser d'hòstia, perdó l'expressió, a nivell d'energia de la gent, d'alegria, de veure unes cares felices cantant, ballant, però també hi ha una cosa molt important, veníem d'un fallit cop d'estat.
Sí, va ser l'any del cop d'estat.
Dos mesos abans, el 23 de fer.
Sí, sí.
I penso que això va ajudar molt a aquesta expressió, diguem, de llibertat. De llibertat, de sortir-nos de, diguéssim, la pols. Jo penso que aquestes dues coses són importants i el veure el mateix grup i l'esprintin, aquella cosa que estava embogida, jo aquí penso que va començar a néixer aquest carinyo en Barcelona.
Tu expliques que no hi havia foso pels fotògrafs, no? On estaves? Com recordes que, aquell concert amb fotos?
Això és una cosa bastant contradictòria, no? Perquè no, ets el fotògraf oficial de la CBS, o sigui, eh?
Però busca la vida, no?
Exactament. O sigui, jo porto 43 anys i he fet 12 concerts potser del Bruce, no? I encara ni l'he pogut saludar ni me l'han presentat.
Si no el coneixes personalment?
No. I bé, no. O sigui, busca la vida, com tu dius, no?
Ja.
I buscar-te la vida vol dir quedar-te a un cantó, a sota els bafles, no sé què, però clar, un ja tenia una certa experiència, no? Perquè, com deia abans, jo ja començo el 74, clar. I home, jo ja havia fotografiat Rolling Stones del 76, el David Bowie, Queen, Tina Turner, Bon Marley, tal, o sigui, vam tenir molta sort. O sigui, els anys 70 són espectaculars, amb moltes històries, moltes. Després de tota la història franquista, doncs hi ha
una obertura, no?
De... I els concerts...
I els millors venen aquí.
I els concerts és un ritual, no com ara. Vull dir, ara ha canviat tot, no?, directament, no? I venen aquí, i gràcies sempre al Gai.
Clar. El Gai Mercader, sí.
Sí, no, jo no paro sempre de parlar-ne d'ell, perquè, hòstia, sempre hi ha algú que...
Va ser el que va fer allò de l'Escalarre, el Doctor Music, no?
No.
Ostres!
No, el Scalarre és el Neo Sala.
El Neo Sala, és veritat.
El Doctor Music.
Ara jo volia aquí dir que recordo a l'Sputnik, el programa aquest que tu vas crear, que van fer la retransmissió en directe.
No.
Allà amb el Bowie, el Don Papa...
Jo vaig ser, en aquell moment...
El Neo Sala, sí senyor.
L'altre barret meu era que jo era el cap de 33, no sé si encara ho era, però el productor executiu, i que vaig aconseguir convèncer la direcció de la casa de que estiguéssim allà i fer concerts en directe i fer un 30 minuts, o sigui que això ara mateix penso que seria impensable.
A més, era molt arriscat el programa, les imatges que hi havia, el tractament de les imatges, no? Els presentadors, fins i tot va utilitzar una càmera domèstica, no?
Nosaltres sempre fèiem una mica el gamberro,
Però això està molt bé.
Com érem el programa alternatiu, jo sempre, mira, l'Sputnik, i t'agraeixo que tu també que el sabies de que anava... Sempre, penso que vam aconseguir una cosa molt important, que és que vam fer una escola, un taller.
Clar, d'allà hi va sortir la Candela Peña, el Jordi Mollà, el Bruno Sokolovis, que treballa en aquesta casa, la Tània Sàrries.
La Tània Sàrries, que està al punt de vista... Molt bé, sí senyor.
Sí, i tant. Que ara s'arrisca poc, no?
La meva cunyada, i ho dic, la Mai Balaguer, és com la cap d'imatge de Televisió de Catalunya, que la vaig portar jo de la Bisbal.
La Mai Balaguer és un clàssic també com tu, no? Perquè, clar, ella estava darrere del Silenci, de l'Ups, no?
Òscar, m'agrada perquè, ostres, veig que estàs... que s'hagués molt...
És que són programes que donava gust veure'ls, sí, no? Sí, ja sí. Pel tractament de la imatge, pel contingut que hi havia...
Sí, sí, sí,
sí. I, ostres, quan el 33 era una cadena amb cara i ulls.
Bueno, vam tenir la sort de... Això sempre penso que les persones que estan a dalt i poden creure i et donen llibertat, i aquí està la clau, no?
Escolta, m'he llegit, Francesc, que alguna vegada t'has fotut a dins del públic i has fet les fotos des d'allà, bueno, i has hagut d'anar a casa corrents a dutxar-te, sí, 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 i treure el vomitat de sobre.
Sí, quan parlàvem primer del Bruce, quan dius, et poses un morracó i per molt que sigui sí. el oficial tal, tal, el que vaig fer va ser, ja vaig començar a experimentar això. De dir, escolta'm, aviam, en tres cançons... No, la feina no es complerta.
Clar, perquè al principi us feien gravar tres cançons, bé, no, i us feien fora, no?
Moltes vegades fora del carrer i vegades fora, des de les càmeres,
clar.
De vegades tampoc, i després el que tu feies de vegades és que ja no agafava ni el fotopass i em fotia ja dins del públic.
Que a partir, no és a partir de la tercera cançó, però ni sempre... de la cinquena, que es crea el clima, no?
Home, és que les tres primeres cançons són totes de prova.
Clar, escalfament...
Jo, en aquest aspecte, era molt, molt tossut i també anava acompanyat del meu germà, Jordi Fàbregas, que també sí. És un gran realitzador de televisió de Catalunya.
Que li dediques el llibre.
I a més, vull dir, ell em va agafar relleu, ell m'acompanyava com era més humanet que jo, i després també em va agafar el relleu, i això és molt important. I, bueno, el que